M'he passat la vida buscant el reconeixement dels altres. Aquest ofici d'artista és, en el fons, un exercici complex d'egoisme profund. Ningú no té l'obligació de reconèixer el valor de l'acte creatiu d'un artista. Emocionar no se n'aprèn a les escoles. A les escoles d'ara, en tot cas, es pot perfeccionar la tècnica creativa. El veritable valor de la creació és l'emoció que pot transmetre. Sense emoció no hi ha ni art ni artista. En l'emoció rau l'únic sentit que té l'art. Veure lliscar una llàgrima dels ulls d'algú mentre escolta una cançó, mentre mira un quadre o mentre llegeix un llibre. Aquest és l'èxit de l'artista. Només per això val la pena intentar-ho sempre de nou, malgrat les nits d'insomni de l'artista que se sent incomprès. El patiment és infinit, però quan és capaç d'arrencar una llàgrima, de generar un calfred o d'erissar el pèl d'un braç anònim, l'artista toca la glòria amb els dits. L'efímera glòria que he sentit poques vegades. Joan Isaac, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Quin plaer retrobar-te.
Avô Cisé me contava de madrugada ao portão, enquanto o sol não raiava, os carros passavam então.
Atrevit.
Cisé, tu lo vedi che siamo tutti attaccati ad un palo, il giorno che lo abbatteremo vedremo la libertà.
Però no pas sol. Canta.
Segur que tomba, 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 ens podrem adeusejar.
Si jo l'estires fort per aquí
i jo l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba.
Lluís Llach, a mi no m'ho tinguis en compte. Aquest home, en Joan Isaac, ens acaba de fer un disc que, escolta'm, recupera i ha investigat unes revoltes que en diu del 68. I no s'ha posat a fer-lo sol, sinó que aquí hi ha gent de pes, com en Jordi Batista, la Sílvia Comas, la Marta Gómez, Ross Harper, Stewart, Alessio Lega, Luis Murà, Yanis Papaianu, Miquel Pujador i Wayne Scott. Què és això que has fet?
Bé, aquest és un disc que es diu Joan Isaac, les cançons de les revoltes del 68. És un encàrrec del Pere Camps, del magnífic activista cultural de Barnasants, que em va proposar fer un espectacle sobre les cançons que s'havien escrit per les revoltes del 68, que no solament va ser el maig francès, sinó que va haver-hi una revolta a nivell global, des de Mèxic a Brasil, als Estats Units, a Polònia, a Itàlia, a França, evidentment. I vàrem fer un espectacle coral, doncs, recopilant, investigant sobre cançons que s'havien escrit sobre el 68 en diverses llengües, perquè són cançons escrites en diverses llengües.
So your brother's bound the gag and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing?
Què és aquesta història de Chicago, Joan Isaac?
Aquesta història és unes revoltes importantíssimes que es van produir a Chicago durant el 68, de revoltes d'anarquistes i de gent que volia un món millor. I el Graham Nash va escriure una cançó sobre aquestes revoltes. Jo desconeixia l'havia escoltat moltíssimes vegades, però desconeixia que l'arrel de la cançó eren aquestes revoltes del 68, que es van produir a més d'una manera bastant brutal i bastant salvatge a Chicago. En el fons, les cançons expliquen una mica la història sempre, i hi ha cançons que són paradigmàtiques com aquesta.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a la 1 del migdia.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en la corriente.
És preciosa.
És molt bèstia, molt bèstia.
Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde.
Què està passant en aquesta cançó?
Aquesta cançó explica una història terrible que va ser la matança de Mèxic de 300 estudiants que es manifestaven perquè volien un món millor. I va ser una història terrible d'assassinat massiu per part de la policia mexicana sobre aquests revoltats. Són històries que passen a la vida que algú les va recollir i les va escriure en una cançó. I la Marta Gómez, en aquesta interpretació, és una... se'm posa la pell de gallina, com deies, com llegies abans a l'altre escrit. És una interpretació meravellosa. I a part d'això, doncs, et retorna en aquell moment dur, difícil, de la repressió que hi havia del poder sobre la gent que volia un món nou, un món canviant, un món que tenia que canviar d'alguna manera. I, de fet, es va produir un canvi bastant important el 68.
Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido.
Molt bé, te'l van encarregar aquest disc, però realment l'has volgut fer.
L'he volgut fer perquè pensava que era un exercici històric. A vegades els discos són unes sessions d'història i els discos que he fet, diguem, com vaig fer el Cançons d'Amor i Anarquia o com aquest, són discos que queden com a documents molt, molt importants perquè et donen una visió de com la música pot explicar la història, no? Com les cançons poden explicar la història del món, de l'humanitat, dels països. I és un disc que a mi m'ha fet molta il·lusió fer-ho. Una altra història són les meves cançons, els meus discos i la meva pròpia creació. Però aquests projectes realment m'entusiasmen molt perquè s'ha de juntar molta gent, s'ha de treballar amb molta gent i, per tant, és una satisfacció enorme poder fer aquests projectes.
La història som nosaltres, ningú se senti ofès. Som nosaltres aquest prat d'agulles sota el cel. La història som nosaltres, atenció, ningú se senti esclòs. La història som nosaltres. Som nosaltres com onades de mar. Aquesta remor que trenca el silenci, aquest silenci tan dur de mastegar. I llavors et diuen, tots són iguals. Tots roben de la mateixa manera. Però només és una forma de convèncer que et tanquis al vespre a la teva ratera. Però la història no s'atura mai davant d'una porta. La història entra dins les cambres, les obre. La història dona raó i després se l'emporta. La història som nosaltres i les cartes que escrivim. Som nosaltres que ho tenim tot per perdre i tot per guanyar.
I aquesta és una de les cançons teves que també inclous en aquest disc de cançons de les revoltes del 68, perquè entenc que tu també vols fer la teva aportació a la història tal com ara l'estàs vivint. És com un llegat, aquesta cançó. Totes aquestes cançons són un llegat, Joan Isaac.
Sí, la història és una cançó que jo vaig adaptar de Francesco de Gregori, que és un cantautor italià. Aquesta cançó jo penso que és paradigmàtica per una cosa, perquè explica que la història només depèn de la gent, no depèn dels polítics, no depèn del poder, depèn de la gent que es mou. Jo moltes vegades en aquests darrers temps he escoltat els polítics parlar del que va passar el 1 d'octubre i realment jo vaig veure molts pocs polítics que estiguessin al carrer el 1 d'octubre. Era la gent que estàvem allà la que estàvem construint la història. Segurament ells veien les imatges en alguna sala de control d'algun lloc, però la gent que estava al carrer, la gent que va patir, la gent que somiava, la gent que patia, la gent que tenia por, era els que estàvem al carrer. I per tant la història no la marquen mai els polítics, la història la marca la gent, i això es té que tindre sempre molt en compte.
Tu sempre dius que t'has sentit com un anarquista?
Sí, jo sóc un personatge bastant anàrquic amb la meva vida personal i amb les meves idees. Defujo absolutament de l'autoritat, no m'agrada l'autoritat. L'anarquisme és una utopia, diguem, irrealitzable, però una utopia que té que existir en cada persona. Vull dir, l'anarquia sempre... L'arrel de l'anarquia és la revolució individual de cada individu, de cada persona. I tot neix de nosaltres mateixos, de les nostres idees, de la nostra individualitat com a gent que està dins d'una societat. Evidentment, l'anarquia és una utopia, però és preciosa, preciosa pensar-hi que pot activar moltes raons i moltes lluites.
M'ha agradat passar l'última nit amb tu en aquesta cel·la angoixant i estreta que ara trepitjo, i parlar de la vida i de la mort, i dels somnis aconseguits i dels que et quedaven per acomplir, jugar amb tu la darrera partida d'escacs i deixar-me guanyar sabent-me guanyador, i buidar junts aquella darrera ampolla de vi de dubtosa qualitat, arrencar-te un somrís amb algun acudit dolent i abraçar-te l'ànima entre aquestes quatre parets plenes d'escrits i calendaris amb els dies tatxats. I quan s'apropés l'hora, invocar un encanteri d'un llibre secret i ancestral per convertir-te en un ocell blanc i veure't sortir volant per la finestra i seguir el teu vol amb la mirada mentre et perds, entens avall. Com m'hauria agradat, Salvador. A Margalida.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un vent. El nom del teu amant, bandera negra al cor. I potser no sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
I en aquell LP, Viure, hi havia aquesta cançó, a Margalida, i amb lletra cursiva deia Amant Eterna, de Salvador Puig Antic.
Sí, és curiosa. Aquesta cançó no tenia perquè estar en aquest disc. És una cançó que jo vaig fer entre sessions de gravació del disc. La vaig presentar un endemà, i el Jordi Vilaprinyó, que era l'arreglista del disco, i vaig dir, mira, he fet aquesta cançoneta aquesta nit, la podem posar, ah, bueno, és maca, la posem i a veure què passa. I va resultar que aquesta cançó em va canviar absolutament la vida, em va canviar la vida.
I el text que acabo d'escriure, aquesta cel·la, pertany al llibre Penso, per tant, escric. Això és molt nou. Això ho vas fer el juny de l'any passat.
Sí, això va ser després de visitar la model que em varen convidar a cantar amb una emissora, just el dia abans que tancava la model. I jo no havia estat mai a la cel·la 443, on el Salvador havia passat els últims moments, i em va impressionar moltíssim. I vaig veure aquella cel·la, la vaig trepitjar, I vaig pensar en això, que com m'hagués agradat passar aquella nit amb ell, no? I convertir-lo en un ocell perquè sortís volant en tens avall i enganyar tots els carcelers.
Perquè tu sorties amb la seva germana, llavors?
Sí, la Carme Puigantí, que era una novieta meva, ens estimava molt, vaig viure molt de prop allò, familiarment i sentimentalment. Acompanyava la Carme a veure el seu germà a la presó Model i tot allò ho vaig viure molt, molt de prop. I realment va ser molt, molt bèstia perquè, a part del nivell social, del que va significar, per mi em va marcar profundament la vida. I aquesta cançó és una cançó que es va fer 2 anys o 3 anys després de la mort del Salvador. Per tant, és una cançó que no es va fer en el moment. Va ser una nit que jo estava a casa i vaig pensar en la
Margalida. Com la maduració, no?, dels fets.
Sí, i vaig pensar en la Margalida, que és l'última companya del Salvador, que la vaig conèixer, una mallorquineta preciosa, i que era una mena de bitxo que es movia.
Li acaba de canviar l'expressió, en Joan Isaac. Acabo de veure que la senyora és molt atractiva, era molt atractiva, era atractiva. A tu t'agradava, també. Digue'm que no, Joan Isaac.
No, la Margarida a mi no m'agradava.
No t'agradava.
Era una noia guapa, però...
Però no li agradava, eh?
Però el que més m'agradava de la Margarida era la seva manera d'encarar la vida. Era una anarquista convençuda i vivia amb l'anarquia.
Oh, a més, et resultava molt atractiva.
Ja comencem.
Per tot. I, les neurones i tot.
I a partir d'aquí, doncs, una nit vaig... La Margarida la van fer desaparèixer d'alguna manera i aquella nit se'm va ocórrer aquesta frase: no sé on ets, Margalida, i vaig fer aquesta cançó, que és una cançó que sempre he explicat que es va fer en 2 hores, no es va fer més.
I al cap dels anys, però, perquè jo durant anys et preguntava quan et deia als micròfons, a la ràdio, i la Margalida? I tu em deies, no, amb tota aquesta situació política que es va viure, o li van com mitja...
Amagar.
Sí, o li van dir que no hi fos, que no estigués a escena.
Sí.
Però un dia us vau veure.
25 anys després. 25 anys després.
I us vau mirar als ulls, i us vau reconèixer.
Sí, jo me'n recordo. Això és una de les escenes que tinc clavades a la meva vida. Vam quedar en un restaurant del Gòtic, i jo vaig arribar abans, ella va arribar potser 5 minuts després, i quan va entrar després de 25 anys, doncs em vaig quedar absolutament gelat. Vam estar com a 3 o 4 minuts mirant-se sense dins res, i davant meu tenia la meva història. Era la dona, però era la cançó, i era la cançó que m'havia canviat la vida, i amb ella també aquesta cançó li va canviar la vida. Per tant, va ser un encontre després de 25 anys que, bueno, que són encontres a vegades complicats, però són meravellosos.
No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, bandera negra.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a 1 del migdia.
Avui amb Joan Isaac.
Divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a 1 del migdia.
Avui amb Joan Isaac. Clar, si jo dic Joan, Isaac i Gumersindo són els noms de bateig.
No dius cap mentida, no dius cap mentida. Però... Jo em dic Joan, Isaac i Gumersindo perquè a mi em varen batejar i em varen posar el nom que van escollir els meus pares, que evidentment era el del meu pare, que es deia Joan, i el dels meus...
Els padrins.
Els padrins. L'avi Isaac, que era un republicà que va travessar els Pirineus per anar als camps argelers, i el Gumersindo, que era un forner de tota la vida de Torà, de la província de Lleida, i em varen posar aquests dos noms. Per tant, molta gent diu, no, és que això no et diu Joan Isaac. Dic, sí, jo em dic Joan Isaac i Gumersindo. Menys mal que em van posar Joan Isaac de nom artístic i no Joan Gumersindo, perquè no m'hagués agradat gens.
Home, hauria semblat una mica com de broma, no?
Exacte.
Costa això del Gumersindo d'entrada. Dius, pot ser que ho hem posat bé?
Sí, no, és que no ho entenc, perquè es deia Gumersindo, aquell bon home, no ho entenc.
Però qui és en Joan Isaac o en Joan Vilaplana? I com en? Ara ho anirem veient.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Aquesta cançó ens l'has triat tu. Ara són les que en Joan Isaac ens tria.
Són cançons que formen part de la història personal de cadascú.
I aquesta?
Jo, quan escolto aquestes cançons tan ben fetes, tan intenses, tan meravelloses, penso que molta gent que està fent música últimament tindria que escoltar-se aquestes meravelles. Vincent és una cançó meravellosa del Doc McLean que encara guardo la meva memòria, i que no sé de quin any és aquesta cançó, però em sembla una cançó absolutament rodona, meravellosa i intensíssima.
What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. This world was never meant for one as beautiful as you.
Las rosas de papel no son verdad y queman. Lo mismo que una frente pensativa o el tacto de una lámina de hielo. Las rosas de papel son, en verdad, demasiado encendidas para el pecho. D'Esplugues del Llobregat, 1953, Joan Isaac, a la seva memòria, i a la nostra, Joan Manel Serrat.
En aquell petit cafè on no hi volen entrar ni la llum del carrer ni la gent assenyada, vaig trobar el teu mirar melangiós i llunyà com la boira que neix al port de matinada. Et vaig donar una mà i em va seguir a la nit com un gosset perdut que prega una carícia. Vas omplir de colors la tristor del meu llit, de vermells de capvespre i de verds de Galícia. I el meu record també era jove i bonica. Vam començar jugant i et vaig anar estimant de mica en mica.
De mica en mica avancem amb aquest divan amb en Joan Isaac, tan ple de músiques, d'aquell tros de poema d'en Hilde Viedma, d'en Doug McLean, ara d'en Serrat, aquest de mica en mica, aquesta cançó és preciosa. Què et porta a la memòria?
Aquesta cançó em porta a la memòria, doncs, ni més ni menys que la primera setmanada que em van donar els meus pares, la vaig invertir en comprar un disco del Joan Manel. És una... Per mi el Joan Manel és la memòria musical de la meva adolescència, de la meva, el mestre, l'home que sempre he envejat i que del que sempre m'he sentit un aprenent, i és un dels personatges, dels artistes més generosos que ha passat per la meva vida.
És a dir, per què? Tu li feies moltes vegades de taloner, alguna vegada?
No, el Joan no, el Lluís sí, però sí. El Joan és un home que, malgrat tot el que pugui pensar, el que pugui decidir, és un home d'una generositat amb moltes coses, amb trucar-lo, amb que sempre et torni la resposta, a quan el truquis et truqui una altra vegada, quan l'escrius. Va fer un pròleg preciós sobre un llibre que es va escriure sobre mi, i no sé com explicar-t'ho. Per mi el Joan és un germà gran, un germà del que estic aprenent. Jo penso que quan el Joan parla al món d'alguna manera
l'ha d'escolta,
es para de giravoltar i se l'escolta. Em sembla que és una, a part d'un artista, és a dir, cançons com aquestes només les pot fer un personatge extraordinari i un home extraordinari.
Sense estripar els papers ni les fotografies, si tinc fam menjo pa, si tinc fred encenc foc, i penso si avui plou demà farà bon dia.
I tu has no sé si heretat també artísticament aquest si avui plou demà farà bon dia. Ara ets una persona optimista, que ja estem en els 65, Joan Isaac, que sé comptar dels 53 fins ara.
Sí, més que optimista sóc una persona que m'he tornat bastant realista amb el que és la vida, amb la perspectiva que tens dels anys t'ajuda a desdramatitzar les coses, els problemes, a fixar-te més en les coses petites, en les coses que quasi per la gent poden ser insignificants, però per mi són... I pensar més en les coses importants de la vida i no pensar en els grans projectes. L'únic projecte de futur que existeix sempre és el minut després que has de viure. No cal pensar massa enllà, perquè cauen masses bombes al voltant per pensar.
Com el cinema Paradiso, una pila de petons que havien estat censurats i que al final, a l'última escena de la pel·lícula, els veiem plegats. Mirar al mar. Quan miro al mar i la seva infinitud, una sensació contradictòria s'apodera de mi. Deia Leopardi que la immensitat del mar és l'excusa perfecta per sortir d'un mateix i naufragar dolçament en les seves profunditats. Però jo, curiosament, cada cop que estic davant del mar, m'ofego inexorablement en mi i penso en la meva vida i en la meva mort i ressegueixo amb la mirada a l'horitzó com l'última frontera possible. Em sento sol i ínfim, com si fos l'únic habitant del planeta. Però a l'altra banda de l'horitzó sempre hi ha algú que mira el mar, com jo, i pensa el mateix i em fa companyia. Què és el que és important a la vida, Joan Isaac?
Jo penso que l'important a la vida és... Hi ha dues coses que per mi són fonamentals. Primera és els amics aquests de llarga durada, els que sempre tens, encara que faci molt temps que no els vegis. I una altra cosa que passa a molta gent és els fills. Els fills penso que són una de les coses més meravelloses que et poden passar a la vida. La gent que tenim fills o filles, jo tinc dues
filles, no?
Dues filles, doncs te n'adones compte de quan tens les filles o els fills, que per necessitat tens que sortir de tu i abocar-te amb uns personatges que a poc es van semblant a tu, van adquirint els mateixos gestos, les mateixes mirades, i és abocar-se amb una altra persona. Per mi els fills és una projecció absolutament molt, molt primordial de la mateixa persona, no? I per tant els amics i els fills per mi són les coses més importants que el món m'ha donat i que la vida m'ha donat.
Del pare d'en Joan, que et duia al camp de futbol, no?
Sí.
Què en vas aprendre? Què et va ensenyar? Quins valors et va transmetre?
Em va transmetre un valor fonamental, que era la seriositat per fer les coses, el rigor per fer les coses, el treball, l'esforç.
Fornell, eh?
Els meus pares
és que, esclar, un forner,
sí,
es lleva d'hora.
Eren forners dels d'abans, dels que es feien el pa a casa, i jo me'n recordo doncs, que s'aixecava a les 4 o 4 i mitja de la matinada per anar a fer el pa, a fer tota aquella mena massa que es feia, i era un esforç molt, molt gran el que feien, treballaven molt. I me'n recordo que, per exemple, hi ha imatges precioses com són la nit, el dia de Sant Joan, totes aquelles llaunes de fruita de colors diversos, i la gent treballant allà fent aquelles... I em va imposar molt aquest... El meu pare era un home no gaire... No esterilitzava.
Eren eixuts, sí, de sentiments.
Eren eixuts perquè havien patit molt, havien
molt
treballat molt.
Havien tingut una vida molt aspra, molt dura.
Sí, molt dura, sí. Molt dura. I per tant, doncs, comunicava poc aquesta alegria d'estimar un fill, sinó amb abraços, amb abraçades i amb
petons. Havia de guanyar el Barça perquè t'abracés.
Exacte. És a dir, a mi sempre m'havia al·lucinat que l'únic lloc on el meu pare em besava i el meu pare m'abraçava era el camp del Barça.
Les hores sense Arcobala Moreno i menjo.
Em portava a les 5 de la tarda doncs a veure els partits del Barça amb uns seients que encara conservem a la família. I era molt bèstia allò, perquè era una fusivitat que jo amb el meu pare en l'àmbit domèstic mai havia sentit, no? I allò és una cosa que sempre em va quedar clavada a la meva memòria, aquesta fusivitat al camp del Barça, vull dir, quan marcava el Barça.
La mare, la Carme, plegats, tenien aquesta fleca a la Plana, al barri popular d'Esplugues del Llobregat, perquè el forn era heretat dels avis paterns vinguts de la Segarra. I de la mare, què n'has après?
De la mare n'hi ha après una cosa que penso que en aquests moments és una generació que han patit tant, que continuen patint per les petites coses, perquè han sofert molt doncs la postguerra, han sofert molt l'esforç continu per tirar endavant una família, i admiro profundament la seva gran capacitat de sacrifici,
de resistència
davant de tot,
de
l'absència per exemple de demostrar el dolor, per exemple, una cosa que sempre m'ha copsat molt, no?
És a dir, com contingut aquest dolor, eh?
Sí, jo suposo que és producte d'una generació que ha patit molt, però aquesta contenció del dolor, ens queixem massa sovint per coses que em fa mal.
Em van passar gana els teus pares?
No, gana no.
Perquè tenien la fleca, més
tenien
a més.
Tenien la fleca i tenien un negoci familiar que els hi funcionava, però no gana no em van passar. Suposo que van passar moltes penúries, molt de fred. Jo me'n recordo les nits de Nadal sopant a prop del forn giratori que teníem, un forn d'última generació que era giratori, i estàvem allà tots calents i tots aixoplugats amb aquell escalfor domèstica. Era una vida, molt, feta a la mida humana, no? com per exemple les nits de Sant Joan, per exemple, on la gent del barri de la Plana sortien, traien les taules als carrers, les cadires, i sopaven tots junts, no? I la gent compartia el que tenien.
Això, com no? deies abans, de l'amistat, eh?
Sí, sí.
Però també per compartir.
Sí, exacte. Això ja no existeix, ja no.
Oh, sí que existeix.
Vols dir que existeix?
Hi ha gent, eh? Que comparteix, ah,
sí.
Amistat.
Sí, evidentment que sí, però jo aquelles
sí,
imatges que
imatges
tinc...
Sí, imatges de poble, però sí.
Aquelles imatges que tinc d'aquestes nits de Sant Joan on la gent sopava al carrer, on... i nosaltres saltàvem damunt d'una foguera que havíem fotut entre quatre cantonades, no? I són coses que ja no les veig, que ja no les sento.
Com és que en aquest llibre, Penso per tant escric, ara t'has atrevit a explicar un cas també d'abusos sexuals que vas viure tu al col·legi amb un padre, que no, ho escrius així, els escolapis.
Sí, sí, això és una cosa que a mi em va ocórrer, doncs, als anys 60, els escolapis de Balmes. Bé, realment no, jo no me'n recordo com un fet massa traumàtic per la meva vida. El que era traumàtic per mi en aquells moments, en aquell despatx, en aquell senyor que em parlava de Déu, que em parlava del pecat, que em parlava que em feia un petó perquè me l'estava fent el Déu mateix, perquè m'estimava Déu, la immensa angoixa de no poder trobar la meva mare a l'altra banda de la porta perquè em traiés d'allà. Aquesta és una carta que escric a la mare 45 anys o 50 anys després d'aquells fets, no?
No li vas pas poder dir llavors?
Mai, perquè a part això no s'ho hagués imaginat mai. Que
I ara què t'ha dit?
Doncs ara, pobrissona, té 90 anys i ha llegit el llibre i... suposo que no l'ha entès del tot, però per mi era una obligació comunicar aquesta angoixa tan bèstia que vaig sentir en aquells moments. I et dic que traumàticament, no va ser traumàtic físicament per mi, la veritat, però als anys 60 això era una cosa molt normal. Ara s'està destapant moltes aquestes històries, però als anys 60 amb els col·legis de capellans era molt normal que passessin
això
aquestes coses.
Això pot haver tingut alguna cosa a veure amb, per dir-ho d'alguna altra manera, amb algun altre escrit que dius, ei, que algú que va morir va arribar a dalt i va veure que no hi havia Déu, va baixar baix i encara no ha sortit el papa de Roma a dir-ne res? És a dir, té alguna cosa a veure
jo tinc
que tu no creguis?
Jo tinc unes contes pendents, en aquest llibre. Una de les contes contents que sempre he tingut ha sigut amb la Iglesia, amb la religió. I hi ha diversos escrits en el llibre, el Penso, per tant escric, doncs, que parlen d'aquesta mena de compte pendent que jo tinc amb tota aquesta... Jo sóc ateu, no crec, però jo respecto la gent que creu. El que passa que, diguem que hi ha coses que jo no puc entendre, que és aquesta sublimació de Déu a la terra, que és la Iglesia, doncs, que ha provocat tantes tragèdies a la humanitat. Per tant, jo penso que no hi crec, amb l'Iglésia, senzillament. Crec amb la bona gent i crec que, en principi, que jo crec que tothom és bo, m'entens? Però que no puc, el que no puc entendre és la Iglésia com a generador del sentit de culpa que la gent de la meva generació vam sentir als anys 60, no? La sensació de culpa, la sensació del pecat, tot això que m'ha traginat tota la vida a mi, que això m'ho han posat molt bé el coco, perquè tota la vida he tingut aquesta sensació de culpa, de que fas les coses malament, no? I ve tot d'allà, ve tot d'aquelles històries.
Jo crec que hi ha coses que les fas bé, Joan.
Sí.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a la 1 del migdia.
En Joan Isaac té de dir, com la majoria de les persones que venen al divan, perquè aquesta és la cançó que més vegades hem sentit, ens l'ha tornada a triar i ara tindrem l'oportunitat de tornar-la a saborir.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas.
És la cançó d'amor, tothom hi està d'acord, més bonica que s'ha escrit mai. I com
més,
la interpreta?
És la cançó més meravellosa que d'amor que s'ha escrit. És a mi m'agradaria algú que em digués deixa'm ser l'ombra del teu gos, no? com diu amb aquesta cançó. Que és...
A mi m'agradaria també que em diguessin et portaré perles de pluja d'un país, on no hi plou mai.
Clar, aquestes són cançons que sobrepassen tot. La interpretació, jo m'agradaria que la gent busqués a internet, ara que està tan de moda, una filmació que hi ha de la Nena Kidpa.
En blanc i negre?
En blanc i negre, amb la imatge només dels ulls de Jacques Brel.
És que l'he ensenyada per televisió.
I és tan bèstia aquella... Jo penso que aquesta cançó és el paradigma de la cançó, és la cançó més perfecta que s'ha fet mai, no? És la cançó d'amor, de desamor, de desesperació i sobretot la intensitat. I jo no el vaig veure en directe, però la gent que l'ha vist en directe i gent que l'ha vist aquí a Barcelona, a l'Empòrium, que vindrà a cantar una vegada fa moltíssims anys, es veu que era una cosa absolutament impressionant veure. I jo de gran encara vull ser Jacques Brel.
De gran? Joan Isaac vol ser en Jacques Brel?
I tant.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Quan vas decidir que volies ser músic?
No me'n recordo el dia que ho vaig decidir. El que passa que doncs jo escoltava, cantava moltes cançons i tocava moltes cançons dels altres, no? amb aquells cançoners. Ara estic llegint un llibre del Joan Margarit, un llibre de relats que parla dels nois escoltes i tot això. D'aquella...
Tu vas ser escolta.
Sí, va ser escolta. Jo també vaig ser escolta.
Sí.
I jo me'n recordo que quan anàvem als trens doncs, traiem una guitarra amb uns cançoners i cantàvem cançons. Fins que un dia vaig dir, hosti, aquestes cançons que canto jo del Dylan, no, de la Joan Baez, o del Pau Riba...
Sí que és veritat que això es feia als trens.
I tant que sí. Amb aquelles fundes de quadros escocès,
sí.
De les guitarres. Doncs algun dia vaig pensar, hosti, per què no puc intentar jo fer alguna cançó? I suposo que va néixer d'aquí. Però a casa meva sempre s'havia escoltat molta música, el meu pare era molt amant de la sarsuela, comprava discos...
Que bo!
I de l'Alfredo Kraus i de tota aquesta gent, i la música sempre va estar molt present a casa.
Però aquest home, a més, ha fet altres coses. Però torno a la música, Des d'aquells finals dels 60, creus aquest grup que es deia Nosaltres, ja, que quedàveu finalistes en aquell certamen de les noves veus de la Cova del Drac, després que vas començar a anar només amb en Jaume Abad, no?, d'aquí el Joan Isaac, aquell primer disc que és Rèquiem. Home, alegria amb un Rèquiem, no, Isaac, és que t'ho diuen.
No era precisament l'alegria de la huerta, com diuen, no, però...
Aquest Viure de després, que és aquest segon que té la Margalida, el Viure també era una cançó que ens va agradar molt, i després vas anar a París, al teatre de la Lluís, no?
Sí, va ser una de les coses més importants que he fet a la meva vida, cantar a París i trepitjar un escenari on una setmana abans hi havia cantat el Leo Ferrer. Allò va ser molt, molt impressionant per mi. Com va ser impressionant cantar al Palau de la Música el 76, o bé a fer el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Nacional del meu país, l'any 2004. Són fites que... Però penso que la veritable feina dels cantants, dels cantautors de la cançó, ha sigut la feina que han fet pels petits teatres, pels petits locals del país, portant la cançó a la gent. Això són coses que són molt puntuals, però l'important és això, és la és portar la cançó a la gent.
I cantar com en Jacques Brel, em deies abans. Però, Joan Isaac, què més vols d'ara endavant a la vida?
A la vida vull, sobretot, tranquil·litat, harmonia, no gaires altabaixos, esperar les coses que m'han d'arribar amb certa tranquil·litat i, sobretot, seguir creant. És la meva vida, crear, escriure, fer discos, fer cançons. I jo penso que el dia que... Jo no em penso retirar fins que físicament vegi que no puc aguantar cantant, però per mi la creació és fonamental a la meva vida. Jo visc per la creació, jo respiro per la creació. Jo, quan surti d'aquí, pensaré en aquest programa, pensaré en tu, en el que m'has preguntat, i possiblement hi haurà algun input que em pugui portar algun esquema d'alguna cançó. És a dir, és una mena de bogeria que tinc de crear. Per mi crear és fonamental per la meva vida.
Què fas per aconseguir un món millor?
Intentar, sobretot, entendre els altres, entendre diferents cultures, diferents religions. El que no entenc és la violència, el que no entenc és la utilització de les religions pel terrorisme. I entendre els altres, entendre l'ésser humà que existeix, sigui de la raça que sigui, perquè darrerament, amb aquesta implosió que hi ha de l'extrema dreta arreu del món, penso que cada cop estem fotent un món més violent, més homofòbic, més racista, i per tant depèn molt de nosaltres de relacionar-se amb la gent d'altres pells, d'altres llengües, d'altres religions, en fer un món i afrontar tota aquesta voràgine tan bèstia que existeix a Estats Units, a Brasil, a França, a Itàlia, tot aquest arreu.
Per Catalunya què vols?
Per Catalunya vull sobretot que s'abandoni aquest vell esport nacional de l'autoodi, aquest vell esport nacional de la desunió. En aquests moments jo penso que el més important és unir-nos davant d'un somni que molta gent tenim. Si surt bé, que surti bé. Si surti malament, que surti malament. Però sobretot, deixem-nos d'autoodi, deixem-nos de rancúnies, deixem-nos de malentesos, posem-nos d'acord perquè, com et deia, Sílvia, la gent que vàrem estàvem al carrer el 1 d'octubre, aquella gent sabíem què era el somni, sabíem què era el patiment i sabíem què era la por. Per tant, els polítics que s'ho miraven des d'una sala de control de qualsevol lloc, penso que no sabien exactament què és el que estava passant al carrer. I, per tant, jo em nego en aquests moments absolutament a entendre que no hi hagi una unitat per un somni.
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind.
I ara ho explico. En Joan Isaac m'agafa la mà. I ens acomiadem, que veig les notícies per allà. I'm picking up Joan Isaac, no triguis tant a fer un nou disc, ara ja has tancat la farmàcia. Està 35 anys també. Aquest home és químic, sap una pila de coses, no només cantar. A veure, això! Amb els Beach Boys i aquestes Good Vibrations, bones vibracions. Gràcies, Joan Isaac.
Gràcies, Silva. Ha estat una meravella.
Guió, Blanca Busquets. Producció, Montse Oller i Núria de la Fuente. Gravació, Frank López. Edició i amor musical, Benja Estacio. Confesso que li apassiona la ràdio a Catalunya Ràdio, Sílvia Coppolo. Adéu-siau! I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
Good, 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 good vibrations.